Cugat a fons, amb Alba Triadó.
Deu, 11 i 10 minuts d'aquest dimecres al Sant Cugat a fons toca parlar, com sempre, del català. Ho fem amb el Servei Local de Català. Avui ens acompanya només l'Albert Macià. Albert, molt bon dia.
Bon dia, Alba.
Avui ens tocarà fer allò que diuen en castellà, un mano a mano.
Sí, perquè exacte. La Mar... Un vis-a-vis, gairebé.
Un vis-a-vis, exacte, perquè la Mar no ens ha pogut acompanyar. I avui, més que mai, parlarem del català correcte.
Doncs sí, el català correcte potser és un títol una mica ampulós, però en el sentit del català correcte perquè parlarem amb una correctora, volem aclarir, per això li hem posat aquest títol al programa d'avui. I la correctora després la presentarem perquè la tindrem al telèfon, li farem una entrevista, és la Marta García Puig. El que volem parlar també de la correcció, perquè de vegades quan parlem de la correcció, doncs no sé, per exemple, aquí sé que vosaltres, avui en dia els periodistes ja esteu molt formats, teniu un nivell de llengua doncs altíssim, però a vegades no sé si en algun altre mitjà o no sé si aquí disposeu de correctors, aquí en Alba, tu que... o no? Aquí...
No disposem de la figura del corrector, però sí que des d'altres companys, quan tenim algun dubte, demanem assessorament, des d'informatius o cap de continguts, i intentem resoldre els dubtes. I si continuem tenint dubtes, doncs fem com nosaltres, que som passats, i a vegades truquem al Servei Local de Català perquè ens digueu com s'escriu una cosa, si és correcta o no, si en tenim dubtes.
Clar, exacte. Doncs aquesta és una manera, és una correcció que possiblement és la que tenim tots al cap, doncs com si és una cosa normativa, si no ho és. Però hi ha altres exemples, per exemple, valgui la redundància, estic pensant en les editorials. Les editorials, a vegades, doncs, un dona per fet que un escriptor o una escriptora, doncs, quan arriba doncs, un original o un manuscrit, doncs, arriba correcte. I no sempre és el cas. I no sempre és el cas. És a dir, doncs, de vegades, fins i tot els escriptors, i ens faríem creus, és a dir, jo tinc companys que m'han explicat, amb un cert renom, que ja arriben textos ja no, amb errades d'ortografia i fins i tot a vegades amb un estil que a vegades podria ser discutible. Potser, no sé si et sobta tu, pensa això o...
No em sobta perquè n'he llegit entrevistes, n'he sentit a parlar altres vegades i d'aquí a vegades també surt aquella polèmica entre l'editor i l'escriptor a l'hora de fer l'edició final del llibre, no? Doncs que no es posen d'acord.
Exacte. A vegades també val a dir que, i amb això tampoc no cal ara criticar els escriptors ni molt menys, en absolut, sinó perquè a vegades també els escriptors doncs opten, en algun cas et podrien justificar alguna tria, en el sentit doncs que hi ha al darrere, amaga alguna argumentació, doncs, com la caracterització d'un personatge que sigui més versemblant, i aleshores ja entraria una mica un terreny de negociació entre el corrector, si m'apures l'escriptor, i l'editor. En qualsevol cas, doncs, podria, en aquest cas, ja estaríem parlant més de correcció d'estil, és a dir, aquella que fa referència doncs, a l'ús determinat d'algunes formes, però no tant per si són correctes o no, si són més adequades al context o a la situació comunicativa. És evident que ni fins i tot ni tu ni jo parlem igual doncs, quan estem en antena de quan no hi estem. Això és un fet, els oients podrien doncs, posar les mans al cap, però ho hem de reconèixer, és
no,
així.
No, està clar que sí, hi ha l'estandardització, podríem dir, no?, de la llengua quan estem en directe, però quan sortim d'antena i parlem, i depèn de quin ambient, si parlem amb els companys de la feina, si parlem amb la família o amb els amics de l'escola, doncs sí que utilitzem un tipus de llenguatge diferent.
Així és, i tampoc és el mateix doncs, un context, doncs, una entrevista laboral, doncs, que, per exemple, un cop ets a la mateixa feina amb unes persones quan ja hi tens confiança.
O, per exemple, avui al vespre el partit del Barça amb l'Atlètic de Madrid.
Per exemple, que aquesta nit segur que ens escaparà algun renec, no?, d'alguna manera.
Possiblement. Esperem que no n'hagin de sortir gaires.
Esperem que no, perquè serà un bon senyal. En qualsevol cas, potser també a vegades, i tornant a reprenent a les editorials, hi ha un tipus de correcció, que és la correcció ortotipogràfica, i que s'associa aquesta silla a la publicació, és a dir, impresa. I això...
Digue, explica'ns, Albert, què és ben bé aquesta correcció ortotipogràfica.
A veure, fa referència, com diu, és a dir, a la correcció, però ja impresa. És a dir, tu pots tenir un text que hagi passat per un corrector d'estil i que hagi, doncs, doncs l'estil ja sigui l'adient, és a dir, doncs, si convé deixar algun element que no sigui normatiu perquè l'autor ens justifica i parlem amb ell i doncs podem deixar, doncs, no sé, doncs, per exemple, el típic disfrutar, que el diccionari no en surt, però doncs, per donar més versemblança el li deixem. Però aleshores resulta que un cop hem imprès el text, per exemple, el llibre, ens adonem que visualment doncs, perquè els paràgrafs no acaben de... doncs, són massa llargs. O perquè, per exemple, hem de partir alguna paraula, perquè si no, doncs, visualment... no sé si t'has fixat,
l'estètica, podríem dir. L'estètica,
que quan tu apretes l'opció del Word de justificar, a vegades crea com frases que hi ha molt poques paraules, però sí, comencen el mateix
amples.
I queden molt amples. Doncs la correcció ortotipogràfica s'encarrega de que aquestes coses d'estil visual, doncs, acabar-les de polir. Clar, a vegades no
és
només...
Això és molt important per als lectors.
Exacte, és a dir...
ha de ser visualment atractiu.
Exacte, no només que sigui el contingut, sinó visualment. També hi ha altres elements com, per exemple, l'ús de les cometes, si hem de fer les cometes baixes o les cometes altes. Recordem que les cometes altes, és a dir, són més pròpies del llenguatge anglosaxó. Aquí les nostres tot havien segut les cometes aquelles invertides, les cometes baixes. Després també altres referents que fan a l'ús de la negreta o l'ús de la cursiva. És a dir, un estrangerisme s'ha de posar en cursiva, o el títol d'un llibre, o el títol d'una publicació periòdica. Però imaginem-nos que... imaginem que parla algú que és estranger i que sistemàticament doncs, utilitza molts mots amb la seva llengua. Clar, si tu fas això un diàleg, potser si acabes veient tot el text en cursiva, no sé si visualment és pertinent i ens podem permetre la llicència, com tu deies, no? pel tema aquest visual. No sé si hem acabat d'una mica d'entendre que els oients entenguin. És a dir,
ara sí.
És una mica diferent, és a dir, no és el mateix la correcció, diguéssim, d'estil, sinó després la correcció d'ortotipogràfica que ja fa referència doncs, a una cosa ja per pública. També, clar, estaríem pensant, per exemple, dintre aquí els errors de picatge. Errors de picatge, doncs, que a vegades... doncs,
aquests que de seguida els detectem quan llegim.
I sí, que la gent amb això és molt crítica. A vegades als web, no sé si us passa a vosaltres, la gent quan són errades que de seguida es veuen, la gent... quan...
oh, és que no s'han llegit dues vegades,
clar, exacte,
no?
Doncs a vegades, doncs, aquí també cal entendre les presses amb les quals treballem, doncs, que no sempre faciliten la vida.
Que les presses no són bones conselleres,
mai
ho diu la dita.
Mai ho són. Doncs jo crec que una mica amb això, doncs, hem parlat, doncs, la correcció d'estil, la correcció ortotipogràfica, però jo crec que quan parlem de correcció, potser el que ens pensem els comuns dels mortals és el primer exemple. És a dir, doncs, que no hi hagi res d'ortografia i que l'estil doncs, sigui més o menys uniforme i coherent, és el que normalment pensem tots nosaltres.
Seria la primera definició que ens ve al cap.
Exacte. Després, com dèiem, la Marta, la convidada que tindrem avui, doncs, és correctora, però de correctors n'hi ha molts. És a dir, i amb ella una mica el que ens ha fet gràcia, a banda que sigui correctora professional, és el fet que té un blog. Que té un blog on comenta curiositats de diverses idiomes. No és només que domini el català, perquè a vegades ens creiem el mèrit del món, no. A mi m'agrada que algú parli del català en propietat perquè coneix altres llengües, perquè també és una manera doncs, de trencar tòpics. Però, clar, quan parlem això del blog, no sé si tu en tens algun, Alba, o no? Algun?
Doncs mira, n'havia tingut, però ara...
Ara no.
Els tinc abandonats, no. T'he de dir que no sóc massa constant amb aquest tipus de publicacions i estan a un calaix. No
però
sé què, si
de fotografia, música, una mica de notícies? O...
doncs no, el que tenia era del món del vi.
Ah, mira.
Va néixer
sí?
com un projecte de màster, però ha quedat, de molt moment, arraconat. Veurem si més endavant i quan la formació sigui més extensa el reprenc.
Molt bé, molt bé. Doncs a veure, doncs jo et comentava això dels blogs perquè va haver una polèmica, entre cometes, però va haver un debat, si voleu deixem-ho aquí... com havíem d'escriure blog? És a dir, si a la catalana, si ho deixàvem amb la C, perquè un bloc de notes, els típics blocs de notes, doncs s'escriu amb C en català. O amb G, que és com ens arribava originalment de l'anglès. Doncs bé, després que hi hagués diverses apostes, per exemple, doncs, els de VilaWeb, havien fet servir molt l'opció de catalanitzar-ho, és a dir, deixar-ho amb C. Finalment es va pronunciar l'autoritat, quan dic l'autoritat vull dir l'Institut d'Estudis Catalans, i ho va deixar amb una G. I ara ja, doncs, blog amb G i bloguer, és a dir, doncs, el responsable d'un blog, doncs ja estan acceptats i incorporats al diccionari, és a dir, doncs, i diccionari normatiu. És a dir,
des del 2013 l'IDEC ja el recull.
Dir, no,
seria estrany, no?, potser també fer-ho amb C, la catalanitzada, una paraula que podríem dir que és tan global i que estem tan acostumats a veure-la en anglès?
Clar,
o no?
Aquí, a veure, jo crec que és un tema de criteri. És a dir, jo amb això ja, per exemple, ho dic una mica, per exemple, parking, clar, ja s'escriu amb Q-U. Marketing és el mateix, i fins i tot amb accent, tant parking com marketing.
Exacte.
Marketing és esdrúixola, parking és plana, però Els hi toca, i eren paraules que no eren del nostre domini lingüístic.
Però de pàrquing podríem utilitzar aparcament, perquè és una paraula
també,
que ja existia.
També, però doncs mira, doncs vam optar per respectar les dues. Aleshores, clar, aquí, si un ho pensa, és una mica una contradicció, és a dir, si estem agafant pàrquing i l'hem catalanitzada, i doncs, i per què no fem el mateix en bloc? I més quan tenim una paraula que, ja, que és el bloc de notes, no? I que una mica és el mateix, és un bloc de notes virtual, si ens ho, no? Una mica... Clar, aquí jo no sé, és a dir, jo he portat la decisió, és a dir, que l'Institut ha acceptat no sé les argumentacions. Pot ser el que tu deies, no? Que és una paraula que està com molt extensa i a vegades pot ser privar aquest fet. És a dir,
no, jo crec que potser fins i tot podria intuir a l'error mentre llegim. A mi em sobtaria trobar un blog d'internet escrit amb C.
Clar, jo crec que això és una postura, jo crec que els mitjans de publicació que recordo que van optar-ho per fer-ho amb C i dir en lloc de bloguer, dir blocaire, era una postura militant, és a dir, amb totes les conseqüències.
Molt purista, no?
Sí.
Potser de la llengua.
Molt purista, clar. També és veritat que les noves tecnologies jo crec que són menys permeables a acceptar solucions pròpies. És a dir, hi ha una sèrie de vocabulari que pel que sigui, no sé, vocabulari culinari, no? Doncs aquí sí que hi ha un intent per mantenir tot el que sigui nostre, perquè, entre altres coses, diguéssim, la traducció culinària del país és molt potent. Amb noves tecnologies, no estic dient que no siguin potents, perquè, per exemple, el català és molt present a la llengua, però potser són més permeables a acceptar solucions que ens venen de fora. Clar, aquí ja donaria un debat que podríem fer, no un programa, sinó fins i tot una sèrie de programes.
I tant.
Personalment, jo crec que en noves tecnologies potser hem de primar que sigui la transparència del concepte que tu vols transmetre. Ara, si hi ha una solució pròpia, clar, també és com allò del programari o maquinari, no s'ha acceptat, vull dir, no ha tingut cap mena de vigència, va intentar fer-ho, però la gent no diem software, diem hardware. No han passat el tall, podríem dir. Es va intentar, no. Però no han passat el tall.
Al final és la societat, potser, la que acaba decidint,
clar,
més enllà dels diccionaris.
És que sortosament ha de ser la societat, és a dir, els diccionaris, els gramàtics fan unes propostes, però qui decideix és la societat.
Coses de l'idioma, Albert, com coses parla la cançó de la Trinca.
Exacte, una cançó divertida, no?
I pampolles, i se'n diu soc l'Ariel Cervotella, senyores, sorrai. Vaig un embolic, jo t'ho dic, coses de l'idioma. Un senyor petit i eixerit de Santa Coloma vol anar a Madrid decidit, s'ha de viatjar. Però el pobre home fa temps que ha perdut el costum de parlar el castellà. Talment hi ha per llogar-hi cadires, vull dir que hi ha per alquilar silles. El pobre home creu...
I és que el català i l'idioma ja ha fet cançons i cançons. La Trinca en són un bon exemple.
Sí, 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 divertit. Pot ser una mica... No és com cançó protesta, però és una cançó com uns trobadors... Bueno, moderns, ja no sé si pot ser moderns en el seu moment, eh?
Del segle, podríem dir.
Del segle passat.
Del passat, ja.
Del passat, ja. A veure, doncs ara sí, ja deixem pas a la Marta García, la Marta García Puig, que va néixer a Vilanova i la Geltrú, i doncs ella mateixa es defineix com una apassionada de les llengües. És a dir, doncs per això dèiem que va decidir iniciar aquest blog, és pel qual doncs l'hem portat avui.
Perquè la Marta és políglota.
És políglota, sí. I doncs ja he dit, domina català, castellà, anglès, italià i francès. Però doncs fins i tot s'atreveix una mica a explicar doncs curiositat de l'alemany i del Vènet, és el dialecte de la regió, no, doncs de Venècia. Aleshores, doncs bé, no, és la seva forma particular doncs d'apropar-se, d'acostar-nos curiositats de les llengües i doncs compartir-les amb nosaltres. Però a més, i dic que insisteixo en aquest fet que domina moltes llengües, però ella vol donar un bloc reivindicatiu. És a dir, perquè ella és conscient, com a professional que és de la llengua, que en català es cometen molts errors i vol ajudar doncs a una mica a fer servir el català d'una manera correcta. En aquest sentit, crec que compartim la vocació d'aquest espai. I doncs aleshores, doncs, si la tenim aquí, a la Marta, la podem saludar. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Marta.
Bon dia, gràcies.
Què t'ha agradat? La presentació que hem fet, l'hem fet més o menys acurada o no?
Sí, perfecte, exacte, és això. La meva intenció és aquesta, doncs, intentar contribuir una mica a la difusió de la llengua correcta i la conscienciació de la societat, perquè és això que dèiem, que en general molta gent no és conscient, no?, del munt d'errors que fem.
Per tant, jo dedueixo una mica que si haguéssim de valorar l'estat de la llengua catalana, i no em refereixo al nombre de parlants, sinó a l'ús que en fem, doncs si és més o menys correcte o adient, tu no series gaire optimista.
No, però bé, en el sentit que queda molta feina per fer, però això no vol dir que no es pugui fer, no? Amb voluntat tot es pot fer. Per què? Per què ho dic, que hi ha molta feina per fer? Doncs perquè la influència que el castellà ha exercit no és només en un nivell superficial, en, no sé, quatre parauletes o quatre barbarismes, sinó que ha arribat a un nivell molt més profund i ha arribat a afectar l'estructura de la llengua, no? Per tant, doncs, és clar, és un problema gran, no? Però bé, això es pot solucionar. I llavors em pregunto, per com és que hem arribat a aquest punt? Jo crec que això ve també molt de l'època del franquisme, en què els nostres avis, els nostres pares, doncs en aquella època no estudiaven el català. I clar, llavors no saben, no coneixen el català estàndard, no coneixen els errors que fem o que no fem, i han parlat un català que el van anar calcant del castellà, no?, que sentien, jo crec, i llavors aquest català l'han transmès als nostres pares, els pares, els fills, i bé, és el català que hem sentit, llavors costa molt, ens surt automàtic, i per tant, automàticament podem fer molts castellanismes, no? I, clar, això la llengua oral, llavors la llengua oral està molt, molt malmesa, no?, en aquest sentit. Després, la llengua escrita a l'escola, per exemple, al batxillerat, una persona que tingui uns estudis superiors, no?, que hagi estudiat el batxillerat i després, jo què sé, hagi estudiat enginyeria, qualsevol altra carrera, no?, una persona amb molts estudis, tot i així, i per molt catalana que sigui, doncs no li han ensenyat, perquè s'ensenya el nivell C al batxillerat, no li han ensenyat tots aquests errors, perquè això només estudia el nivell D. Per tant, i el nivell D només l'estudien els lingüistes, els filòlegs i els traductors. Per tant, són quatre gats, no?, els que coneixen, coneixen aquests errors. Per tant, jo crec que, clar, però passa que la gent no ho sap, no? La gent es pensa, ostres, jo tinc molts estudis, jo sóc catalana, sí. Per tant, parlo bé el català, no? I a veure, sí, som catalans, però no ens han explicat molts dels errors que fem, no?
Llavors, perdona que et talli, llavors jo crec que, és a dir, que tu una mica, perquè, és a dir, el que manifestes o el que constates és que ja no són les errades, és a dir, no es limiten, doncs, només això, com dius, a paraules soltes, no? Doncs, o sigui, doncs el típic abans ens deia, no hem de dir bussó, no hem de dir bústia, sinó que afecta a un nivell estructural de superfície. Sí. Jo dic perquè és interessant això, perquè a vegades els alumnes, quan parlo amb els alumnes, jo crec que ja sigui de nivell C o de nivell D, els alumnes no sé si perceben aquesta diferència d'errada, és a dir, però els alumnes és el mateix nivell d'errada, el que diuen llavors, que fins i tot jo crec que aquí no ve per influència del castellà, com dir, doncs, per exemple, apretar o fer una estructura, doncs, la de porto esperant 3 hores aquí i no has vingut, és a dir,
no,
okay. Els alumnes ho perceben igual, és a dir, tu crec que saps que no és ben bé el mateix.
No, clar, a veure, sí, no es pot ficar al mateix sac, no?, perquè llavors és... No és que sigui incorrecte en el sentit que tu pots dir perfectament, és 100% català, el que passa que és una cosa que es diu a l'oral, però a l'hora d'escriure doncs no ho escriuries, no? Però bé, no és un error, diguem-ne, és simplement una cosa que es diu a l'oral, en canvi les altres dues sí que són influències del castellà, no? En català no portem hores esperant, sinó que fa 2 hores que t'esperem, no? I apretar no apretem res, sinó que premem o, depenent del context, doncs utilitzem un altre verb. Per tant, aquests dos sí que són errors, en canvi, llavors, doncs no, això és molt català, ho diu la meva àvia i no li... I
sí, és molt correcte.
I passa que no s'escriu. Per tant, sí, suposo que s'hauria d'una mica de conscienciar en la diferència d'aquestes...
I en aquest sentit, tu creus que, perquè a vegades se suposa una mica que el català estàndard, que és una mica el que teòricament ensenyem els professionals, ja sigui el del batxillerat o sigui, doncs, sí. com ara jo em dic que m'ensenyen doncs, els diferents nivells de política lingüística, creus que ajuda o pot ser una mica confon a l'usuari de la llengua? El concepte d'estàndard, sí.
Sí, el concepte d'estàndard jo crec que està una mica mal interpretat, és a dir, a vegades en el blog m'he trobat amb gent que em fan comentaris, no?, i em diuen, oh, és que l'estàndard, Pompeu Fabra ens va imposar l'estàndard, i això està fent que desapareguin els dialectes, dic, ui, cuidat, compte, perquè això no és ben bé així, és a dir... suposo que hauríem d'explicar una mica millor el concepte d'estàndard. L'estàndard és simplement una varietat més de la llengua, és a dir, les varietats que anomenem dialectes doncs són varietats geogràfiques que cadascú pot parlar perfectament i que a l'oral són 100% correctes, el que passa que l'estàndard és el que utilitzem a l'hora d'escriure textos formals. i llavors una cosa no ha de substituir l'altra. L'estàndard el podem utilitzar quan escrivim un text molt formal i el dialecte el parlem amb els nostres amics, amb qui sigui, no? Vull dir, no, no ha de substituir una cosa a l'altra. I l'estàndard, bueno, es va decidir en el seu moment i es va decidir X cosa, com es podria haver decidit I o I, no? En el sentit que a vegades potser es va triar una paraula del català barceloní com es podria haver triat del català de, no sé, de qualsevol altre lloc, Girona o...
Sí, 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 sí. El que passa és que en principi el que ens expliquen, o que almenys explico jo, és que, clar, és lògic que, la, que predomini la variant o bé que té més parlants
clar,
o que té un prestigi
això,
associat a un tema econòmic, no? En aquest cas, doncs, Barcelona, doncs, evidentment, a nivell econòmic, doncs, té el, un pes central, no?
És massa rígid, Marta, a vegades, a l'estàndard?
No, 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 és, no, és que, no, no trobo que sigui massa rígid, al contrari, penso que a vegades el dia que acaba acceptant coses que potser no s'haurien d'acceptar, jo crec, perquè la societat, com que molta gent desconeix el que és castellà i el que és català i ho barreja tot i fem un catanyol, doncs s'acaben utilitzant molt, molt, molt i el dia que al final acaba cedint, no? Moltes vegades, per exemple, l'inclús es va acceptar per culpa de l'incluso, no? En castellà quan tenim el fins i tot, perquè hem d'acceptar inclús si tenim fins i tot, no? Bé, no sé, trobo que al contrari, que s'hauria de potser de promoure més l'estàndard i el català, no l'estàndard, sinó el català genuí, el català autèntic, no el català farcit de castellanades, no? Trobo que s'hauria de donar més a conèixer.
I, doncs, una mica també en aquest sentit, no sé si tu, per apostar, per fer aquesta aposta de formes més genuïnes, series partidària que l'estàndard inclogués, doncs, més elements de les diverses zones dialectals. És a dir, per exemple, amb els pronoms febles, doncs, hi ha un problema, jo crec, que és que, de fet, aquí es percep clarament, doncs, que hi ha algunes solucions que són més pròpies d'un domini, doncs, del domini lingüístic occidental i d'altres que són més del domini lingüístic oriental. A menys pel que fa a la normativa actual. El que passa és que a l'hora de la veritat t'adones que ningú acaba fent 100% perfecte. No sé fins a quin punt això pot ser contradictori, és a dir, en benefici, doncs, que tots parlem d'una manera, doncs, sí, correcta. No sé què en penses tu.
Clar, el problema feble suposo que és un dels aspectes més complicats de la nostra llengua.
Bé, era un exemple, potser era molt obvi, però...
No, però, clar, és molt complicat, no?, perquè en tenim molts i és una llengua que potser en té molts. I pot confondre, no?, a vegades... I a vegades també la gent tendeix a ometre'ls per culpa del castellà i, bueno, és una mica complicat. Però, Severa, clar, es podria incloure d'altres, o sigui, no d'altres dialectes, no? Clar, a veure, si podés, ho dius, no hi tinc res en contra, no? El que passa que, bé, ens hem de posar d'acord. El que sí que ha de passar és que hem de posar-nos d'acord amb el que hauríem d'escriure. A la meva llengua escrita ha de ser homogènia, llavors ens hem de posar d'acord, sigui amb dir digues-me o sigui amb dir
digue'm
amb apòstrof. No sé, s'ha de decidir una mica què és el correcte o si es pogués, per exemple, es pogués triar una altra forma que sigui occidental, doncs no hi hauria problema, però s'ha de decidir, s'ha de posar una mica un ordre, no?
Quan hi hagi una convenció, no? I que aquesta sigui acceptada, no? Una mica seria... Mm. I una mica ara canviant de registre, és a dir, ara parlant del teu vessant com a correctora, és a dir, tu creus que a vegades les empreses, dic les empreses o perquè m'imagino com a o editorials ja és evident, no? Però les empreses a vegades, per exemple, són conscients que de vegades treuen al mercat o posen a disposició a través dels seus webs productes o continguts que no són acurats, és a dir, que en tenen errades. La gent, creus que ho valora això, el consumidor final, o no? N'és conscient?
Crec que molta gent no és conscient de la quantitat, no?, d'errors que podem arribar a fer i que els textos, moltes vegades, els textos necessiten, abans, si és un text que s'ha de publicar en qualsevol lloc, no sé, amb un anunci, un cartell, el que sigui, hauria de passar una revisió, no?, per un corrector, una persona, no un corrector del Word, no?
Sí, sí, sí.
I clar, perquè moltes vegades et trobes amb cartells farcits
de
greus i a vegades suposo que la gent no arriba a ser conscient de que els textos necessiten una revisió lingüística. tot i que sí que hi ha gent que ho és conscient i et demanen que els hi corregeixis, però jo crec que hi ha molts cartells o publicitaris o coses d'aquestes que no estan corregides, perquè si no, no hi haurien certs errors que hi he vist.
Sí, per exemple, estic pensant que és una cosa molt... Els menús de restaurant és una cosa doncs, que podríem fer, no? És a dir, plats, la mateixa versió d'un plat, no? Per exemple, la olla barrejada, doncs una cosa tan senzilla com això, doncs escrita doncs, de maneres molt diferents, no? I clar, jo crec que això no ajuda. Perquè, en canvi, ara amb les noves tecnologies, potser jo em fa la sensació que prima molt més la imatge, i si hi hagués doncs un web que la imatge doncs que no sortís bé o que la fotografia doncs sortigués massa pixelitzada, això d'entrada ho veiem de seguida i ho criticaríem de seguida. En canvi, si el text que aparegués doncs hi hagués alguna errada, doncs sovint costa més de veure, no? Una mica?
Sí. Sí, a vegades la gent no dona tanta importància a la llengua. I a vegades potser si hi ha un error en castellà, la gent potser se n'adona més que no si hi ha un error en català.
Sí, això també passa. Aleshores, tu creus que de cara al futur, amb les noves tecnologies, és a dir, encara correm el risc que s'abaixi més el nivell de llengua o no? Creus que precisament les noves tecnologies poden contribuir a fomentar un ús més correcte?
Crec que, per exemple, amb les noves tecnologies o també amb aquest món globalitzat en què vivim, també hi ha molta presència de l'anglès, no?
Sí, clar.
I no només del castellà, llavors tenim mica un problema afegit. Però bé, a veure, també s'ha de dir que la influència que té l'anglès tampoc no és tan gran pel que fa al català com la del castellà, no? Vull dir, el castellà té molta més influència per raons suposo, històriques i tot això, i en canvi l'anglès no tanta. Però bé, també està començant a influir l'anglès, perquè, per exemple, en anglès diuen it's your problem, per dir que és el problema teu. En canvi, en català molta gent estem començant a dir és el teu problema, perquè calquem l'estructura de l'anglès. No? It's your problem és el teu problema. I en català, si abans de que l'anglès ens hagués ficat tant al cap, hauríem dit és problema teu.
Correcte, sí.
Problema meu. En canvi, estem començant a dir, és el teu problema. No és el teu problema, no?
Però és inevitable, d'alguna manera, Marta, aquest contagi de les diferents llengües en el món globalitzat en el qual vivim?
És possible, a veure, que a mi també sóc la primera que em costa, perquè en principi jo no n'era conscient, no?, de tot això fins que no vaig a començar a estudiar traducció. Per tant, jo crec que això és possible anar evitant, anar fent aquest esforç, un cop som conscients de tot això, un cop ens han explicat els errors que fem i tot això, primer ser conscient, després un cop som conscients podem anar mica en mica corregint-ho, perquè això no es canvia de la nit al dia, no és una cosa que és difícil, perquè, ostres, hi ha molts errors, no? Però bé, si tu ho saps, ets conscient i vols canviar-ho, es pot fer, vull dir, jo també estic fent aquest procés, no? I no sé, un moment...
És qüestió de conscienciar-se, eh?
Perdó?
És qüestió de prendre consciència.
Sí, i de voluntat, vull dir, sí.
Clar, però ara fa l'efecte. Dius, les llengües en contacte doncs, és una cosa doncs, que ha passat des de sempre. Eh?
Sí.
Així evolucionen. I a vegades també, doncs, normalment sempre el català com a llengua minoritzada doncs, sempre ha sigut l'ase dels cops que, doncs, que sempre diguéssim, ens hem contaminat res. Però a vegades també doncs, hem tingut una influència cap a d'altres llengües. No? I em sembla que tu, doncs, no sé si saps cap a un tiro,
sí.
És a dir, em sembla que has constatat que el dialecte aquest que parla en la regió del Vèneto, no? El Vènet, doncs, que hi ha influència, o si més no hi ha una coincidència de paraules que són calcades al català.
Sí, a veure, primer de tot m'agradaria aclarir que no és, el vènet no és un dialecte, és una llengua romànica, de la mateixa manera que el català, el castellà, l'italià o el francès, és una llengua que ve del llatí, per tant, no és un dialecte de l'italià,
sinó que és propi...
Que és en italià diuen dialetti, però quan diuen dialetti no volen... es refereixen a una llengua que ve del llatí, correcte. Però no té el reconeixement com a llengua oficial, però no vol dir que sigui un dialecte de l'italià. No?
D'acord.
I llavors aquesta llengua no és oficial a la regió del Vènet, per desgràcia, és una llengua que parlen entre amics, però a l'hora d'estudiar, estudien tot en italià i no té reconeixement, no? Però bé, es parla molt a Venècia, jo ja estava a Venècia vivint un any i el sentia, no? Tu surts pel carrer i només sents... I la gent el parla molt, llavors doncs, al principi no entenia res, mica en mica vas entenent algunes coses i tal, i bé, alguna cosa que vaig anar aprenent em va sobtar, no? Em va sobtar molt veure moltes coincidències amb el català, que després vaig pensar a què més això, no? Perquè, per exemple, hi ha massa, diuen massa, per dir... Com nosaltres, això és massa car, no? Massa.
Sí.
I dius, ostres, és curiós, perquè en canvi en italià és molt diferent.
Sí.
És troppo. En castellà, demasiado. Vull dir que...
Que no hi ha una, diguem que no hi ha una coincidència visible, no? Sinó d'entrada, no? Que és curiós, no?
Que només s'assembla al català, no? No s'assembla a la llengua que potser tenen més propera, que és l'italià, no? O... I em va semblar curiós, també, no sé, fora, en italià és fuori, en canvi allà és fora, com en català, no? Està, és fora de,
sí,
sí, l'edifici. O vol, de ell vol, és vol, en italià en canvi és vuole, gotto, de got,
de
got,
no?
En canvi en italià és bicchiere, vull dir que no.
Que no s'assemblen, no?
No, és que és molt curiós, em va sobtar, no sé.
Bé, aquí donaria per fer doncs, una recerca etimològica doncs, molt potent. Sí. En qualsevol cas, Marta, ho hem de deixar aquí, perquè les coses... Tenim moltes preguntes preparades, que em sembla...
No, tranquil, no passa.
Però ho hem de deixar aquí, que el temps se'n menja. En qualsevol cas, sí que emplaço, doncs, evidentment, la Marta, però qualsevol dels oients, a la xerrada que farà la Marta, no?, que faràs una xerrada aquest divendres... a la sala d'actes de la Casa de Cultura. Em sembla que és a 9:45, oi? Ai, no? A 9:45, em sembla?
Sí, sí, a 9:30.
A les molt bé. Doncs qualsevol que hi hagi tingut curiositat o doncs vulgui, doncs no sé, doncs acabar de reblar alguna de les qüestions que s'hagi quedat pendents, que segur que són moltes, doncs podeu sentir la Marta aquest divendres a la Casa de Cultura a 9:45.
Tothom convidat, doncs, que se'ns ha fet curta la xerrada amb Marta García Puig, divendres 30 de gener, 9:45, a la sala d'actes de la Casa de Cultura, Albert.
Doncs moltes gràcies, Marta i Alba.
Gràcies,
i tornem
a vosaltres.
Dimecres que ve, moltes gràcies, Marta. Podran tornar-te a sentir els santcugatencs aquest divendres a la Casa de Cultura. Albert, nosaltres hi tornem
divendres
que ve.
Vine, doncs vinga, bon
fins
dia.
La propera.
Gràcies.
I se'n va escampar la boira. Vull dir que se'n va esparcir la niebla, senyor, és sorrai. Vaig un embolic, ja t'ho dic, coses de l'idioma. Un senyor petit i eixerit de Santa Coloma vol anar a Madrid decidit, s'ha de viatjar. Però el pobre home fa temps que ha perdut el costum de parlar el castellà. I com veieu no hi ha res en català que no es pugui traduir el castellà. Olé!
Sant Cugat a fons.